Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Són les 12.
Els diumenges al migdia, de 12 a 1, per si t'has perdut alguna cosa, te la tornem a explicar a la setmana. Andreu Prunera repassa el més important del contingut informatiu dels últims 7 dies acompanyat de música especialment seleccionada, per estar al dia en una hora. La setmana, tots els diumenges de 12 a 1 del migdia amb Andreu Prunera, a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
L'estat espanyol abona cada dia gairebé 65.000 euros a França com a fiança pel retard en el retorn dels residus de la central nuclear de Vandellòs-1, que, recordin, es van traslladar més enllà dels Pirineus fins que no es posés en marxa un magatzem estatal per acollir aquest material radioactiu de la central nuclear de Vandellòs-1. Ja fa més de 25 anys que Vandellòs-1 va cessar la seva activitat i Espanya segueix encara sense tenir un magatzem centralitzat on traslladar aquests residus. La manca de voluntat i de criteri en la regulació d'un assumpte incòmode, com és el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, ha ocasionat, un cop més, el malbaratament de diner públic i, com no, sempre a costa dels contribuents. I dic un altre cop perquè a la mateixa llista d'aquests 65.000 euros diaris que paguem entre tots hi podríem trobar també els costos derivats de les centrals nuclears de Lemoniz i de Valdecaballeros, que mai es van posar en funcionament, o la indemnització també del projecte Castor, aquesta més recent. Mentrestant, Escòcia ha habilitat un magatzem temporal individualitzat que acull els residus nuclears de les dues plantes de la Ribera d'Ebre. I precisament ara es compleixen 5 anys de les manifestacions a favor i en contra de la construcció del magatzem temporal centralitzat a Ascó, que havia d'acollir els residus nuclears de totes les centrals nuclears espanyoles. El que per alguns havia de ser un equipament dinàmic i associat a noves inversions científiques i de recerca, per altres era una xacra que tocaria de mort altres sectors com podien ser el turisme o l'economia en general de la comarca. 5 anys després podem dir que els dos corrents han perdut. A dia d'avui, Ascó té un magatzem nuclear, però sense cap inversió associada. I ningú diu ni piu. Comença la setmana. I en el programa d'avui, com no pot ser d'una altra manera, farem un extens repàs a les últimes notícies que hem rebut, les notícies de l'última setmana, amb un repàs a les declaracions del president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, assegurant que aquest magatzem temporal centralitzat a Villar de Canyes no es farà. També recorrerem, parlarem amb Jordi Jardí, sobre les inversions que es plantegen a la planta industrial del Molló, després que l'empresa Natalma no hagi fet cap inversió en l'últim any. També visitarem Riba-roja d'Ebre, on hi ha la zona líquida amb 4 teletreballadors que ja ofereixen els seus treballs d'allí. També ens posarem al dia pel que fa al brot de sarna a les cabres salvatges dels ports i també ens posarem al corrent del nou servei d'autobús al Priorat. Comença, ara sí, la setmana. I com no pot ser d'una altra manera, comencem avui amb una cançó que volem dedicar als U2. Com no pot ser d'una altra manera, aquesta setmana s'han exhaurit les entrades al concert que havien d'actuar, a les entrades al concert de Barcelona, ens referim, i que es van esgotar amb escassos 3 minuts, deixant amb un pam de nas molts i molts seguidors. Així que si algú s'ha quedat sense entrada, volem consolar-lo i dedicar-li també a aquesta cançó. The Miracle, U2, que tinguin molt bona setmana. Comença la setmana.
I woke up at the moment when the miracle so I can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I comencem ja el repàs a les notícies més destacades de la setmana amb un tema que coneixíem justament aquest divendres, i és que el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, assegura que el magatzem de residus nuclears de Villar de Canyàs no es farà mai. Jardí argumenta que l'espai on es preveu construir el dipòsit no compleix els requisits tècnics necessaris i, per tant, és inviable. Jardí ha lamentat que altres candidatures per acollir el magatzem, com la d'Ascó, sí que complien amb tots els requisits tècnics i titlla el govern espanyol de covard.
Aquest procés va néixer mort. Quan se va fer l'adjudicació a Villar de Canyes, els que coneixíem una miqueta del procediment mitjançant el qual s'havia fet, sabíem que això estava condemnat al fracàs. No reuneix ni les condicions tècniques, ni reuneix les condicions geològiques, no reuneix absolutament cap de les condicions quan hi havia candidats que les reunien perfectament. Per tant, va ser una decisió política. I les decisions polítiques mal preses sempre acaben malament. Jo estic segur que els residus radioactius d'Ascó no aniran a algun lloc o altre, però a Villar de Canyes la meva aposta és que no hi aniran mai de la vida, perquè a Villar de Canyes no es farà aquest magatzem. I en lloc d'actuar amb valentia, han sigut sempre uns covards, no han planificat mai a llarg termini, per tant, ara estem pagant les conseqüències.
L'estudi ambiental del magatzem de Villar de Canyes estableix, però, que el transport dels residus nuclears hauria de ser per carretera i recorreria la C-12 des d'Ascó fins a Tivissa, es desviaria llavors per la C-44 fins a Vandellòs i també recorreria l'AP-7 creuant el Baix Ebre i el Montsià. Jardí assegura que no li preocupa el transport per carretera, ja que les vies de la Ribera d'Ebre estan preparades per a vehicles que transporten matèries perilloses.
La C-44, que és la carretera que passa per Tivissa, és una carretera d'obligatori pas pels vehicles de mercaderies perilloses. Si els residus han de sortir per carretera, han de passar per allí o per allí, no poden passar per cap lloc més. No em preocupa absolutament gens el fet de que passin residus per aquella carretera, sempre i quan estiguin habilitats i estiguin amb els contenidors i amb la seguretat que marca.
Actualment els residus de les centrals nuclears d'Ascó es troben en un magatzem temporal individualitzat que va entrar en funcionament ara fa uns 2 anys. I no deixem el tema nuclear perquè l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, ha demanat a l'administració de l'Estat que s'efectuï un simulacre d'emergència nuclear que mobilitzi a tots els habitants del municipi. Vidal reitera que la població ha d'estar preparada per un hipotètic accident a les centrals d'Ascó i reclama que se solucionin les mancances dels plans d'emergència. L'alcalde defensa que les plantes nuclears organitzen un simulacre anual que mobilitza a tot el personal que allí treballa. Per això, en declaracions a la xarxa, Vidal va demanar a l'administració de l'Estat que efectués un simulacre extern amb un format similar al que es fa dins de la planta i que mobilitzi així tota la població d'Ascó en cas d'una hipotètica emergència nuclear.
Una cosa és la planta, que està perfectament lligat tot el tema, i en canvi a l'exterior això no té el mateix tipus d'exigència. i és costós perquè aquí intervé pues, un simulacre, per exemple, general que es fa cada any a les plantes nuclears que on activa tot el personal, pues, ara si facin l'homònim a l'exterior hem d'activar tota la població en funció també de l'escenari que es promogués, podria ser el propi municipi o inclús d'altres municipis, no? Pues, això a l'àrea d'Escó s'ha fet una vegada als anys 80 i abans de l'any 90 i no s'ha trobat a fer mai més.
Vidal també insisteix en que cal millorar els dèficits en els plans d'emergència nuclears que presenten mancances en les línies d'evacuació, la cobertura de mòbil o la megafonia municipal en diversos municipis. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre busca empreses que vulguin instal·lar-se a la nau industrial que l'ENS va construir al polígon industrial del Molló, entre Tivissa i Móra la Nova. L'empresa Natalma havia projectat una planta per produir biodiesel en aquesta nau, però més d'un any després no s'ha efectuat cap inversió. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí, assegura que la posada en funcionament de la planta de biodiesel continua sent la primera opció per a la nau del Molló. Tot i això, el Consell busca ara alternatives per si la companyia no aconsegueix el finançament necessari per iniciar l'activitat.
Aquesta empresa va tindre un acord tancat amb una empresa financera. Aquest acord se va trencar a l'últim moment i per tant això ha retardat molt doncs, la implementació d'aquesta instal·lació industrial. La prudència i el voler fer les coses bé el que ens ha portat és a obrir altres expectatives, altres finestres. Fa unes setmanes vam començar a parlar ja amb empreses del sector bàsicament del reciclatge, del sector dels residus i també del sector químic i doncs, hem començat a tenir els primers contactes, alguns d'ells ja han visitat la nau i per tant estem en disposició de dir que estem treballant una altra vegada buscant un pla B per si el pla A, que continua sent el prioritari, no acaba de sortir bé.
Arran d'una pregunta del grup socialista, Jardí va desvetllar que durant el ple d'aquest divendres, justament, que no es va signar cap contracte d'arrendament de la nau del Molló. La planta de biodiesel havia de crear uns 25 llocs de treball. I l'alcalde de Tivissa, ara passem a la seva vessant municipal, Jordi Jardí, desmenteix que s'estigui ampliant l'abocador comarcal que hi ha en aquest municipi, a Tivissa. Jardí assegura que l'abocador s'ha anat omplint en els últims anys i l'empresa gestora està treballant ara per posar en marxa nous espais dins el recinte de l'abocador, que encara no s'havien aprofitat. D'aquesta manera, l'alcalde de Tivissa ha descartat que els moviments de terres que s'estan duent a terme dins l'abocador comarcal siguin per ampliar la capacitat del dipòsit. Jardí assegura que a mesura que es va omplint l'abocador cal utilitzar espais que fins ara no s'utilitzaven, però que sempre estan inclosos dins la llicència que es va atorgar en aquest abocador comarcal l'any 2002.
L'abocador té una autorització administrativa per una capacitat determinada, la qual no s'havia posat en funcionament fins que hi ha hagut la necessitat. És a dir, estan fent una fase més de la llicència que ja tenen autoritzada. Per tant, l'abocador no s'està ampliant, s'està adequant a les necessitats tal com se va omplint.
D'altra banda, l'alcalde de Tivissa adverteix que cal buidar i impermeabilitzar l'antic abocador del municipi, situat a pocs metres de l'actual, ja que és un dipòsit tancat de fa anys i que no compleix amb tots els requisits ambientals i així podria acabar contaminant el subsol. Per això Jardí proposa que l'empresa que gestiona l'actual abocador comarcal pugui gestionar també l'espai antic de l'abocador i solucionar així els problemes d'impermeabilitat del subsol.
En la situació que està col·locat aquest abocador, seria molt més senzill buidar-lo, traslladar els residus a l'abocador nou, que està al costat mateix, i impermeabilitzar degudament aquest abocador vell per tal de preservar el subsol, per tal de preservar possibles filtracions a les aigües soterrànies, perquè a la curta o a la llarga això acabarà passant. El que proposo és que l'abocador actual arribi fins a la cua de l'abocador vell per tal de garantir la seguretat. Em sembla que seria una cosa molt assenyada, molt sensata, no comportaria una ampliació de la capacitat de posar residus que hi ha actualment. L'únic que canviaria seria la manera en què es posarien, que es posarien de manera segura.
Per tal d'aconseguir això, Jardí diu que caldria que l'empresa vegués viable fer aquesta actuació de buidatge i impermeabilització de l'antic abocador. Per això, diu, s'hauria de donar algun tipus d'incentiu a aquesta empresa, tot i que de moment descarta una ampliació de la capacitat. I fins aquí el primer repàs a les notícies de la setmana, dominats sobretot per l'actualitat en el sector industrial de la Ribera d'Ebre. Ara, però, escoltem una cançó amb Malú i el seu èxit Desaparecer. De seguida tornem. Fins aviat!
Salido a caminar por fin ahora nadie me acompaña. He salido de dentro de ti y no he hecho nada en falta a dejarlo. Pensar que lo que siento no está dicho, pero es a decirte.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I continuem el nostre repàs a l'actualitat de l'última setmana, ara dient que la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre ja té un reglament que estipula les condicions i els mecanismes que s'hauran de seguir per acreditar productes i serveis amb aquest segell de qualitat. I a partir del mes vinent ja es podran començar a presentar les sol·licituds per a poder emprar aquesta marca. El dret d'ús de la marca i el logotip es concedirà per a 3 anys i s'espera que de cara a l'estiu ja es puguin trobar al mercat productes amb el segell de la Reserva de la Biosfera. Així s'ha aprovat en una nova reunió del Consell Consultiu de la Reserva, que ha presidit el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí. La marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera podrà ser utilitzada en productes, béns i serveis, especialment els agroalimentaris, els artesanals i els de promoció turística. Els productors, establiments o empreses que demanin emprar la marca hauran de presentar un informe i passar un procés d'avaluació. Quedaran exempts d'aquest requisit organismes oficials i ONGs amb la voluntat de promocionar el territori, que només hauran de presentar una petició. Segons el conseller d'Agricultura, s'ha donat un pas definitiu i estratègic per a la promoció de les Terres de l'Ebre.
Jo crec que per Setmana Santa estarà de sobres implantat i a partir d'aquí, doncs, amb l'estiu, de cara a vista l'estiu, per vendre turísticament i per vendre des del punt de vista de recursos, jo crec que pot ser una eina molt important per dinamitzar, és un dels objectius també de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, aquest territori.
La presentació de les sol·licituds per acreditar productes i serveis com a Reserva de la Biosfera es podrà fer als 4 Consells Comarcals del Territori, a la Cambra de Comerç de Tortosa o bé també per internet. El Departament d'Agricultura assegura que el brot de sarna detectat a les Terres de l'Ebre es comença a estabilitzar i que en els darrers dies s'ha reduït en bé el nombre d'animals infectats. De moment es manté la fase 1 en el pla d'actuació contra el brot de sarna a la Reserva Nacional de Caça, tot i que no s'ha detectat cap animal infectat, però es rebaixa a fase 2 als municipis de Gandesa, Bot, Prat de Comte, Pinell de Brai i Horta de Sant Joan. En aquesta segona fase s'intenta que els animals que no han estat infectats es puguin fer resistents en aquesta malaltia. Agricultura ha defensat les actuacions que s'han dut a terme fins ara contra el brot de sarna i s'han rebutjat les crítiques rebudes per part d'alguns sectors. L'administració catalana assegura que aquestes crítiques són totalment interessades i recorda que es disposa d'un pla d'actuació contra la sarna des de l'any 2011. El departament ha afirmat a través d'una nota que aquest pla es va activar en el moment en què es va confirmar el primer positiu de sarna i nega que es tardés 43 dies en activar-lo. A data d'avui s'han abatut 69 exemplars de cabra salvatge, dels quals una quarta part han acabat donant negatiu a la malaltia, tot i les sospites inicials. En alguns d'aquests casos es tractava d'animals molt vells amb signes que podien fer pensar que patien aquesta malaltia. El centre de teletreball de Riba-roja d'Ebre, conegut com a Zona Líquida, ja acull 5 persones que treballen a distància aprofitant la connexió de fibra òptica de gran velocitat. Després d'un any des de la posada en marxa d'aquest equipament, l'equip de govern espera continuar fomentant aquest espai per a que els joves del municipi puguin viure a Riba-roja d'Ebre, tot i treballar per a empreses de fora. Aquest dijous, el director general de Joventut, Toni Reig, va visitar el centre de teletreball de Riba-roja, conegut com a Zona Líquida. En aquest espai ja hi ha treballant 5 persones d'àmbit tan diferent com el dret, el disseny gràfic o la informàtica. Reig va assegurar que aquest centre únic a la Ribera d'Ebre pot ser un referent arreu del país.
Sorprès per la feina que es fa en aquesta zona líquida, en aquest espai de coworking. Jo he visitat diversos espais de coworking, però aquí el que veig és que realment hi ha un projecte potent a darrere, que s'està treballant bé i que a més vol ser referència en diversos temes a nivell, no només de la comarca, sinó a nivell estatal. No? Tot el tema que s'està treballant o que s'ha treballat des de la web d'Odisseum, tot el tema de tot el que ens han pogut anar explicant. Per tant, molt content i felicitar molt el consistori i el seu alcalde per aquesta feina que ha fet aquí.
A mesura que augmentin els teletreballadors que fan ús de la zona líquida, es preveu generar activitats de coworking creant sinergies i col·laboracions entre els treballadors del centre. El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Priorat estan elaborant un pla per facilitar la mobilitat dels veïns de la comarca, especialment en els municipis situats més al nord. Una de les actuacions que s'han dut a terme és obrir el transport escolar que es dirigeix a l'Institut de Cornudella de Montsant per tal que tothom el pugui utilitzar a un preu d'autobús comarcal, un model que ja funciona de fa anys en els autocars que van als centres educatius de Falset. El president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles García, assegura que amb aquesta iniciativa se soluciona una demanda de la població i, a més, sense cap cosa addicional per les administracions.
El que es tracta és de fer un anàlisi de transport de viatgers que hi ha a la comarca, quins recursos tenim, entre ells doncs, hi ha el transport escolar, i el que es fa és, si el transport escolar té places vacants, doncs s'ocupa el transport de viatgers. Depèn de la línia. Depèn de la distància, doncs és una taxa o una altra.
Una altra de les demandes que s'està estudiant és activar una línia d'autobús que uneixi Reus amb els municipis del Priorat durant el vespre. D'aquesta manera, una bona part dels universitaris que estudien a Tarragona i Reus podrien tornar a les seues localitats durant la tarda. I fins aquí la segona part del repàs informatiu del que ens ha deixat aquesta setmana. Tornem de seguida amb totes les novetats de les eleccions del proper 24 de març, les eleccions municipals, volíem dir, del proper 24 de maig. Tot i això, els deixo ara ben acompanyats amb la Bet i el seu Terra Trencada.
Las lágrimas un mar.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I continuem el nostre repàs informatiu ara fent una mirada al 24 de maig i les eleccions municipals. I és que l'exsocialista Marc Mur i el republicà Francesc Barberó es presentaran en una candidatura conjunta a l'Ajuntament de Flix amb el nom d'Entesa per Flix. La prioritat, asseguren, és la de garantir el futur industrial del municipi i diversificar l'economia, i han anunciat que podrien arribar noves inversions en els propers mesos. En la passada legislatura, les dues forces van formar govern després de les eleccions, al que dos anys més tard s'hi van afegir i també el grup de Convergència i Unió. Ara, Avancem i Esquerra Republicana volen unir esforços en la gestió municipal des del primer minut. La llista estarà encapçalada per Marc Mur i el segon serà Francesc Barberó. Barberó destaca que el pacte té com a prioritat sempre el municipi de Flix.
Les darreres legislatures hem viscut a Flix governs de concentració que han servit per desenvolupar una cultura del pacte i el consens que creiem molt valuosa per afrontar aquest repte. Creiem que aquesta és una fórmula que cal preservar, deixant clar que el futur de Flix estarà sempre per davant de les nostres organitzacions polítiques. Més instruments per aconseguir, també, un poble millor.
Durant la presentació de la candidatura, l'alcalde de Flix, Marc Mur, ha destacat que la principal prioritat del municipi ha de ser dinamitzar l'economia, tenint sempre en compte que la línia de Glor del Cross deixarà de funcionar el proper 2017. Mur assegura que en els propers mesos podrien arribar noves inversions.
Independentment del que decideixi una empresa química, el futur se decideix en esta casa, se decideix al municipi. I de que certes coses que estan embastades, senzillament embastades, tenim l'esperança i el convenciment de que els propers mesos o l'any 2016 cristal·litzaran. I volem seguir empenyant, i volem seguir treballant. I estem convençuts que Flix,
des d'Entesa han estès també la mà al grup de Convergència i Unió per formar un altre govern d'unitat després de les eleccions del 24 de maig. Jordi López Leor serà el candidat del Partit dels Socialistes a l'alcaldia de Móra la Nova. López ha assegurat que les prioritats de la seva candidatura seran augmentar la transparència de l'equip de govern, dinamitzar l'economia i també el turisme a la localitat. Per això es vol obrir el municipi al riu, potenciant la zona de l'embarcador i la façana fluvial de Móra la Nova. Jordi López destaca que l'Ajuntament ha de ser conscient dels seus punts forts per tal d'extreure'n el màxim profit.
Cal permetre una participació ciutadana més dinàmica en les decisions del consistori i cal apostar decididament per un turisme familiar, cultural i lligat al paisatge natural. Els comerciants autònoms i petits emprenedors locals han de trobar el recolzament del govern municipal i no solament en subvencions. En definitiva, i sense defugir altres debats, vull treballar per Móra la Nova pels seus veïns i veïnes, aprofitant el gran dinamisme del teixit associatiu del poble per la millora constant del nostre teixit social.
Una de les principals propostes del PSC és la d'aprofitar el riu com un reclam turístic i per això es vol potenciar la zona de l'embarcador municipal.
Una de les nostres gestions de govern és dinamitzar aquesta banda de riu. Móra la Nova ha sigut històricament un poble que ha viscut d'esquena al riu. Volem fer un poble que visqui de cara al riu, aprofitar les potencialitats que segur que té aquest riu. És unes potencialitats que des de la Ribera d'Ebre s'han estat incentivant, però que finalment sembla que els pobles no hi creguin. Nosaltres des del Partit Socialista de Móra la Nova hi creiem i volem aprofitar aquesta potencialitat.
Actualment, el grup d'Innova PSC compta amb un regidor al consistori de Móra la Nova. La jutgessa de Sabadell que investiga el cas Mercuri ha imputat l'exalcalde de Flix, Pere Muñoz, per haver cobrat dietes consignades de forma irregular quan va formar part de l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya. Muñoz, que ha estat citat a declarar el proper 3 de març, manté que rebia 160 euros mensuals, que destinava exclusivament a cobrir les despeses dels desplaçaments. L'exalcalde de Flix, Pere Muñoz, va formar part de l'executiva de la Federació de Municipis entre el 2003 i el 2007. Durant aquest temps, Muñoz hauria cobrat fins a 160 euros mensuals de dietes, que segons la Fiscalia estarien consignades de forma irregular per part d'aquesta Federació de Municipis. L'exalcalde de Flix, que no ha volgut fer declaracions a aquesta emissora, sempre ha mantingut que els diners que rebia es destinaven exclusivament a cobrir les despeses de desplaçaments i que sempre, a més, van ser declarats a Hisenda. Els ajuntaments de Flix, Móra d'Ebre i Miravet han aprovat mocions en suport a Pere Muñoz. La Creu Roja de Móra d'Ebre, Gandesa i Ascó intensifica els donatius a persones que necessiten productes bàsics. En els últims anys, l'entitat ha detectat que cada vegada són més les persones que demanden productes de primera necessitat i per això s'ha engegat un projecte solidari per tal de cobrir les necessitats més essencials d'aquestes persones amb donatius d'aliments i productes d'higiene. El projecte s'ha qualificat de recolzament urgent i vol cobrir les demandes més urgents de persones que pateixen dificultats econòmiques. Marifé Altadill és tècnica social de la Creu Roja.
En anys anteriors el tema necessitats bàsiques no era tan majoritàriament demandat, el tema necessitats bàsiques, i ara hem tornat molt a haver de cobrir necessitats bàsiques com pot ser alimentació, com pot ser facilitar uns bolquers, i aquest any passat també hem engegat un projecte que en diem de recolzament urgent, en el que en casos puntuals s'ha, per una banda, pagat rebuts de llum a gent doncs, que li anaven a tallar la llum, s'ha pagat algun ajut en concepte de lloguer i de subministraments d'aigua, de manera que una mateixa família se l'ajude un mes, dos mesos, com a molt, 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 tres.
D'altra banda, la Creu Roja també ha engegat un nou servei de reforç escolar a Móra d'Ebre. Un equip de voluntaris dedica 4 hores setmanals a ajudar els nens que tenen alguna dificultat en l'aprenentatge. A dia d'avui ja són 8 els nens que assisteixen a aquesta aula de foment de l'èxit escolar, que té lloc a l'escola Lluís Vinyas de Móra d'Ebre. Els nens assisteixen a aquestes classes de reforç per recomanació del seu centre educatiu o dels serveis socials del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Prudenci Vidal és el responsable de voluntaris de la Creu Roja de Móra d'Ebre.
Això és una sala d'estudi que s'ha muntat al Col·legi Lluís Vinyas, i amb la qual doncs, se'ns està derivant una sèrie de nens i una sèrie de nens i nenes doncs, que tenen una sèrie de mancances. Aquesta sala d'estudi es fa de 5 a 7 de la tarda, els dimarts i els dijous. Per tant, aquest dimarts ja tenim dos nens més. Per tant, ara ja seran 8 nens que estan gaudint d'aquest servei d'ajut escolar que els estem donant entre 3 o 4 voluntaris que estem fent aquesta tasca.
La Creu Roja també ofereix un berenar equilibrat als alumnes que per tal de promoure l'alimentació sana. I fins aquí el repàs informatiu a l'actualitat de la setmana. I ara, de seguida tornem amb les notícies més destacades de les comarques veïnes, com pot ser el Baix Ebre, el Montsià i també la zona del Camp de Tarragona. Tot i això, ara anem amb dos cançons i la primera la podria dedicar a totes aquestes persones especials que formen part de la nostra vida per tal d'agrair-los que sempre estan allí. Aquí va esta cançó que es diu Thank You de Dido.
Your picture on my wall, it reminds
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I pel que fa a les notícies més destacades, com dèiem, del Baix Ebre, el Montsià i també el Camp de Tarragona, han de lamentar dos morts a les Terres de l'Ebre perquè els bombers de la Generalitat van rescatar aquest dimarts al matí el cos d'un jove de 22 anys i veí de Camarles que es trobava entre unes roques i uns arbres a la zona de la platja del Cap Roig, a l'Ampolla. El jove va sortir a córrer a la tarda i ja no va tornar a casa seva. Els bombers van rebre l'avís aquest dimarts al matí, com ja hem dit, al voltant de les 8. Tot va semblar indicar que no hi havia cap signe de mort violenta i que es tractaria d'un accident o d'una mort natural. Segons els bombers, el jove es va precipitar des d'un camí de ronda i va caure des d'una alçada d'uns aproximadament 10 metres. Salvament Marítim ha localitzat aquest dijous al migdia el cos sense vida d'un pescador de Sant Carles de la Ràpita que es trobava desaparegut des del dimecres quan va sortir a la mar amb la seva embarcació. Segons la cofraria de pescadors, l'home tenia per costum sortir a pescar sol. Quan es va comprovar que no tornava a port, es va donar l'avís. Aquest dijous al matí es va localitzar l'embarcació amb les arts de pesca al seu interior, però sense cap tripulant. En la recerca del pescador han participat una embarcació de salvament marítim de la Ràpita i un helicòpter que s'ha desplaçat des de Reus. Finalment, al migdia, van poder localitzar el cadàver a la zona de Punta Corbellera, al delta de l'Ebre. El cos va ser traslladat a la Ràpita i s'iniciarà una investigació per esbrinar les causes de la mort. I pel que fa a l'actualitat del Camp de Tarragona, hem de destacar que la unitat d'atenció als infants de l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha atès amb èxit el seu primer pacient en horari nocturn. Es tracta d'un veí de Tortosa que va ser derivat durant la nit de dilluns a dimarts, quan es va posar en marxa justament el servei d'hemodinàmica les 24 hores i de manera ininterrompuda. El trasllat cap a Tarragona va evitar la derivació cap a Barcelona, amb la qual hagués trigat una hora més en ser atès. Salut calcula que la unitat tractarà 100 casos anuals en horari nocturn. Dit d'una altra manera, una de cada tres nits hi haurà algun pacient en tractament. I de seguida tornem amb les previsions que ens espera de cara a la setmana vinent. Tot i això, ara descansem una mica i anem amb Melendilla, aquest tema que es diu Quisiera yo saber.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Mi corazón te da otra oportunidad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo. Me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel.
cajón yo sigo viendo tu ropa. Cada vez que te extraño le doy un beso al JB de mi copa. Que no se equivoca, que no me abandona, que no me hace daño como tú.
Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé lo que era un invierno en pleno enero por tu piel.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I pel que fa a les previsions de cara a la setmana vinent, continuarem amb les novetats de les candidatures de cara a les properes eleccions municipals. Recordin que si se'ls havia oblidat hi ha eleccions municipals, el dia 24 de maig, com és lògic. I ja ho vam anunciar la setmana passada i aquesta setmana ja tenim confirmats els tres candidats a l'alcaldia de Móra la Nova, per exemple. També veurem si hi ha novetats en algunes propostes estrella dels candidats als ajuntaments de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Per això estirem ben atents a totes les novetats. També tindrem, suposo, novetats en el complex funerari que es preveu construir a Móra d'Ebre, amb un crematori i sales per celebrar funerals de diferents confessions. Un altre focus informatiu el tindrem als ports, on sembla que el brot de sarna de les cabres salvatges s'ha estabilitzat i es continuen abatent exemplars sospitosos de patir aquest brot. També la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya i la Diputació de Tarragona han presentat la Càtedra d'Energia i Desenvolupament Local, que vol fomentar la recerca en aspectes de difusió tecnològica, socioeconòmica i mediambiental, sempre relacionats amb la generació i l'ús de l'energia. Suposem que seran els punts informatius de la setmana vinent i nosaltres, com sempre, estirem ben atents per explicar-los amb tot tipus de detalls. I ara és hora d'acomiadar-nos fins la setmana vinent. Que tinguin molt bon diumenge i molt bona setmana entrant. Nosaltres ens acomiadem amb la cançó El Dorado, de Revolver. Que tinguin molt bona setmana. Fins aviat!
Otra vez 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, ya sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Que mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
resolver solo todas mis dudas. Y 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender y en su propio universo vi a mis padres caer. Vi a mis padres caer. Mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Oh, 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 oh. Y vi a mis padres correr, vi a mis padres luchar. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado?
El viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar.
El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?
Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar muros que gobiernan en esta ciudad.
Aún no has visto a nadie con quien disfrutar. Placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán?
¿Dónde irán?
A volar, 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?
Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal.
Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Hoy podrás beber y lamentar
que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Hoy podrás beber y lamentar
que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Hoy podrás
beber y lamentar
que ya no volverán
sus alas a volar. Gaviotas, ¿dónde irán?
En gaviotas,
¿dónde irán?
En gaviotas, ¿dónde irán?
Gaviotas, ¿dónde irán?
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
En Cadena Ser no te aseguramos que se aprecien muy bien las reformas que has hecho en el local. Pero lo que sí te podemos asegurar es que con tu anuncio vas a llegar a quien tú quieras. Amas de casa, profesores, oficinistas, cirujanos plásticos, universitarios, dentistas...
Anúnciate en Cadena Ser, porque hay cosas que solo puedes hacer en la radio.
Restauradores, ingenieros, carpinteros...
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.